Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, tú respondes.
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Avui no farem pròleg, no tinc ganes de fer l'entradeta que ja tenia preparada. Avui, simplement, abans de començar el programa, vull dir el que publicàvem en xarxes socials el dilluns. Des del Ningú no és perfecte, volem manifestar el nostre rebuig total a la sentència del procés i exigim la llibertat dels presos polítics i exiliats. Ens afegim així a la denúncia feta per les estructures culturals del país. I ara sí, comencem amb el programa d'aquesta setmana, en què farem la prèvia de les estrenes cinematogràfiques de les dues setmanes que venen, la segona part de l'especial Sitges 2019, amb els dies 7 a 10 del festival, i una tertúlia de Joker amb spoilers. Recordeu la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, els nostres canals de podcast, ens podeu trobar tant a iVoox com a Apple Podcast, simplement ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte, i a les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte i a Twitter som @ningunoes. En el programa d'aquesta setmana ens acompanyarà la nostra productora, la Marta Sanz. Què tal, Marta, com estàs?
Molt bé.
La nostra estrella convidada, en Jordi Camps, del blog dels Bastards, que suposo que el tindrem d'aquí una estoneta, i qui us parla, l'Ignasi Arbat. Comencem.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Han pasado 10 años desde el apocalipsis zombie. Y esta familia desestructurada.
¡Feliz Navidad!
¿Sabes qué me gustaría?
Me importa una mierda.
Ha sobrevivido a base de ingenio.
¡Tío, por favor, perdóname! ¡Es piel sintética!
Y de seguir las reglas.
Las reglas son para amenazas, no es personal.
¿Cómo que no? Si eso es algo muy mío.
Es verdad, era personal.
Este año.
¿Qué te motivó a hacerlo? Y no digas que el guión puede quedar entre nosotros.
Las drogas son caras.
Eso no te lo esperabas, ¿eh?
Una nueva clase de zombie, más fuerte, más rápido y mejor adaptado para la caza.
Ellos tienen mucho más miedo de nosotros que nosotros de ellos.
Tú serás la primera en morir, pero me gusta tu entusiasmo.
Quizá mueras.
Gracias por tu sacrificio.
Del director de Venom.
¿Os llevo?
¡Claro!
I los guionistes.
I això és Zombieland, mata i remata. 10 anys després de la comèdia Zombieland, ens arriba la segona part. En aquest temps, el seu director, Ruben Fleischer, ha destacat per fer Venom. Woody Harrelson no ha deixat de treballar en un munt de projectes molt interessants. Emma Stone s'ha convertit en una estrella i té un Oscar. J.C. Eisenberg s'ha consolidat com a actor entre projectes independents i blockbusters, i la que tenim més perduda és a Abigail Breslin, a la qual li està costant més el traspàs d'actriu infantil a adulta. Tots ells s'han tornat a unir per aquesta segona part, a la que s'afegeix Rosario Dawson i Luke Wilson. El quartet de la primera pel·lícula continua junt en aquesta ocasió. Han passat 10 anys dels fets de la primera part. Ara es dirigeixen a la Casa Blanca, on coneixeran a nous supervivents de l'apocalipsi, caçadors i zombis més perillosos. Per cert, Fleischer ens avisa que hi ha una escena post-crèdits i en la fitxa de protagonistes destaquen Bill Murray i Dan Aykroyd. Si recordeu l'escena d'homenatge dels caçafantasmes de la primera part, segurament ens trobarem alguna cosa semblant en aquesta segona.
Hace 5 años creí perderte para siempre. No existe maldición capaz de alejarme de ti. ¿Quieres casarte conmigo?
Sí.
Señora, tengo una noticia.
No me arruines la mañana.
estoy informando.
Y yo a ti. El amor no siempre acaba bien, animalillo.
Això és Malèfica, maestra del mal. Segona part de la pel·lícula del 2014, protagonitzada per la malvada de la Bella Dorment i pel·lícula precursora dels live action de Disney. Amb 758 milions de recaptació mundial, Disney va pensar a fer-ne una seqüela que ha trigat més del programat a materialitzar-se. Per un servidor, aquesta seqüela es presenta innecessària perquè ja la primera no em va semblar bona. No obstant això, va ser un èxit de taquilla i actualment Angelina Jolie va necessitada d'un èxit comercial. L'acció arrenca 5 anys després dels fets de la primera part. Malèfica continua protegint a les criatures màgiques. Mentrestant, el príncep Philip, en aquesta pel·lícula Harris Dickinson en substitució de Brendan Thwaites, li demana a Aurora Elle Fanning, la fillada de Malèfica, de casar-se. Aurora accepta, ja que així podrà unir el món de les fades i els humans. La reina Ingrid, Michelle Pfeiffer, mare de Philip, busca tot el contrari. La cosa acabarà amb un conflicte bèl·lic entre els dos bàndols.
Infeliz, querida.
Sí, completamente.
Tu mano está fría como un pescado muerto.
Mi amor, es que es un pescado muerto. Un atropello. ¿Está bien?
Parece totalmente demente. Gracias, muchacho.
Una mañana deliciosa. Despierta a los niños.
Está bien, ya estoy despierta.
¿Qué lugar tan caótico es este, verdad?
Es tan diferente.
Paxley, no te la bebas tú.
La família Adams. Recordem que aquesta temporada fem les estrenes dels propers 15 dies. Per tant, per exemple, aquesta ens arribarà no aquesta setmana, sinó la vinent. La família Adams està basada en unes tires de premsa publicades al The New Yorker, escrites i dibuixades per Charles Adams entre el 1938 i el 1988, quan va morir l'autor. Els personatges es varen fer populars quan el 1964 van fer el salt a la televisió en una sèrie protagonitzada per John Astin de 2 temporades i en blanc i negre. Després d'un intent de reviure la sèrie el 1973, que no va passar del pilot, aquell mateix any tindríem una sèrie d'animació de 16 episodis. L'any 1977 veuria a la llum un telefilm que reuniria novament els actors de la sèrie de televisió original. La popularitat dels personatges seria sobretot el 1991, quan s'estrenaria una pel·lícula d'imatge real protagonitzada per Raúl Julia, en què debutaria una joveníssima Christina Ricci i que tindria una seqüela el 1993. Posteriorment, el 1998, hi hauria una tercera pel·lícula que es va estrenar directament en DVD i que comptaria amb un càsting d'actors nous. Entremig, una altra sèrie animada, el 1992, aprofitant l'èxit de la primera pel·lícula, i una altra sèrie d'imatge real que es va emetre el 1998 i el 1999, en què John Astin apareixia puntualment com a l'avi de la família. I en el que va de segle, res, fins a aquesta pel·lícula animada que compta amb les veus d'Oscar Isaac, Charlize Theron i Chloe Grace Moretz. Gómez, Morticia, Dimecres, per tant, la família Adams ha tornat i s'ha mudat a un nou lloc amb nous veïns, nous companys de classe i noves aventures. Com serà la rebuda a la nova llar d'aquesta pintoresca i particular família? Greg Tiernan i Conrad Vernon la dirigeixen. Després, quan parlem del Festival de Sitges, us la ressenyo breument.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ya está.
Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
I això és Paràsitos. Bong Joon-ho, el director de Snowpiercer i Okja, torna amb aquesta pel·lícula guanyadora de la Palma d'Or a Cannes. Després de treballar per la marca nord-americà, Joon-ho va tornar a Corea del Sud per rodar Paràsitos. És la història de dues famílies. Per un cantó tenim els Kim, que viuen de diferents feinetes després que s'hagin arruïnat en un negoci. Per altra banda, tenim els Park, una família rica i acomodada. El cas és que el fill dels Kim acabarà treballant com a tutor d'anglès de la filla adolescent dels Park. Aquest s'adonarà que ha topat amb una mina d'or i planifica estafar els Park, fent-los creure que la seva germana és una experta en una art terapèutica de la qual no se'n coneix res. Més enllà d'una pel·lícula d'estafadors, Bong Joon-ho posa per davant el xoc social entre les dues famílies. La seva intenció era fer una pel·lícula sobre desigualtat i la polarització de la societat coreana actual. Tanquem amb la resta d'estrenes. Comencem per Secretos de Estado. Keira Knightley protagonitza aquest thriller basat en fets reals sobre una treballadora del Centre d'Intel·ligència Britànic que filtra una informació que inculpa el govern dels Estats Units d'intentar provocar un conflicte a l'Iraq per treure'n profit propi. L'acompanyen un grapat d'actors britànics com Matt Smith, Rhys Ifans i Ralph Fiennes, que per cert interpreta l'advocat Ben Emerson, actualment un dels advocats del president Puigdemont. Seguim amb Amundsen, una pel·lícula noruega sobre la vida de l'explorador Roald Amundsen, obsessionat per conquerir els cims polars. Tanquem amb dos documentals. Primer, Hitler's Hollywood, que analitza les pel·lícules que es varen produir a l'Alemanya nazi. Eren obertament de propaganda, supervisades directament pel ministre Joseph Goebbels. El documental descobreix qui eren les persones que estaven al seu darrere i ens mostra diferents clips dels llargs metratges produïts durant aquells anys. I el segon, Comportarse como adultos, dirigit per Costa Gavras, ens descobreix el que no sabíem sobre les dures negociacions del polític grec Varoufakis amb la Unió Europea. I la setmana passada fèiem la primera part del Festival de Sitges i ara anem a la segona part, que repassarem els dies 7 a 10 del festival.
El hoyo. Sí. El hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Obvio, lo que le sobra a los de arriba.
Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida.
Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo.
¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro.
¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope!
¿Hay mucha más gente abajo?
Dentro de poco habrá menos.
Doncs aquest és el tràiler de L'Hoyo, la pel·lícula que va guanyar l'edició del Festival de Sitges d'aquest any. Marta, la setmana passada, doncs, jo estava allà, mil lluny, no? Anàvem així comentant les pel·lícules, anirem-les comentant avui també, i si vols comencem...
La setmana passada estaves molt més en situació. Ara ja sí. Ho veus com més lluny, no? Has pogut digerir una mica.
Una mica, sí, però la ressaca, diguéssim, Sitges no es cura tan ràpidament.
No, es troba a faltar, és...
Sí, la veritat és
deixar
que
el cafè quan te senta tan i tan bé els matins.
Sí, és cert que ja quan han passat els 10 dies de festival i estàs a l'últim dia el cos, la resistència ja no és la mateixa, ja no aguantes. Però, per altra banda, llavors ho trobes a faltar.
Però us va arribar una bona pel·lícula, eh? El segon hemisferi de... Bé, del festival?
Unes quantes. Sí. Jo aquesta és que la vaig veure el setè dia, ja s'havia passat abans, havíem fet diferents passis al llarg de la setmana, de fet aquell era el tercer, i el vaig enganxar doncs, el dia 7 de festival, que era el dimecres passat a la nit. I va ser una gran nit, perquè realment probablement sigui la justa guanyadora, que és una cosa que jo mai puc dir, quan parlo del jurat del Festival de Sitges. Jo crec que el jurat d'aquest any va estar especialment encertat amb els premis, i l'Oyo, jo crec que tothom veia molt clar que era la millor pel·lícula, perquè és una pel·li d'aquelles que ho té tot. És a dir, primer, que té la conya, que és una producció basco-catalana, és a dir, amb bascos i catalans. De fet, el guionista de la pel·lícula va citar quan va fer la presentació, perquè la vaig veure l'endemà que s'havia fet la presentació a l'auditori, que hi havia anat tot l'equip, i el dia després, allà en el retiro, ja no hi havia tot l'equip, va dir que l'equip estava de ressaca i que li havien deixat a ell, el guionista, la responsabilitat de fer la presentació. I va estar molt divertit, perquè va dir, com deia aquell, no? Doncs que los catalanes hacen cosas, doncs mira, i hacen cosas, i quan els catalans ens ajuntem amb els bascos encara fem coses més guapes, no? I l'Oyo, precisament, doncs és una col·laboració, producció entre Catalunya i el País Basc, i ha sortit una pel·lícula collonuda. La veritat és que el guió és excel·lent i barreja pel·lícules com, per exemple, Cuf, sobretot per l'ambientació, no? Perquè recorda molt tant la il·luminació com el fet de trobar-se tancat a Cuf. Però la trama és més Snowpiercer, que és aquesta pel·lícula doncs, que comentàvem ara mateix, no? El coreà, el Bong Joon-ho, no? Que aquesta setmana, la setmana que ve estrena Paràsitos, que és un argument semblant, però passava amb un tren, no? Teníem els primers vagons, que hi havia els rics, i els últims vagons hi ha els pobres. En aquest cas no és exactament igual, perquè l'Oyo, diguin que allà en si, són una sèrie de plantes, no sabem fins més avançada la pel·lícula quantes plantes estan. Aleshores, hi han dues persones per planta. Aquestes dues persones que es troben a cada planta veien que hi ha una plataforma que va baixant per un forat, i en aquest forat hi ha menjar. I aleshores, quan va baixant aquesta plataforma, els que, diguéssim, estan en aquell nivell van agafant el menjar fins que la plataforma baixa, i aleshores doncs engoleixen, veiem com van engolint, fins que arriba un punt que ja no hi ha menjar, i pels de més avall doncs no hi ha menjar. I aleshores han d'optar per sobreviure a canibalisme, digue-li coses d'aquest tipus. I no deixa de ser una metàfora de la nostra societat, els de dalt, els de baix, com ens mengem alguns als altres, com no cooperem, perquè el protagonista, que és l'actor català, l'Ivan Massaguer, té la idea de... escolta, i si ens restringim el menjar i cadascú només menja estrictament el que necessita, hi haurà pels de dalt i hi haurà pels de baix, no? Tothom tindrà la seva dosi de menjar. I veiem doncs, que la gent no és molt reàcia a fer-ho, no? Totes les persones que estan tancades en aquí. Està bé, perquè és una metàfora una mica de tot, és a dir, de la lluita de classes, de la crisi política, de la crisi econòmica, de la crisi de valors socials, dels recursos del planeta, i a més tot això ho fa en un entorn de cinema fantàstic i d'entreteniment de primera categoria, perquè la pel·lícula és... A més, et manté enganxat amb la trama, o sigui, parla dels problemes de la nostra societat, i a més fa una pel·lícula d'acció, diguem, entre cometes, collonuda.
Doncs que bé, no? Jo estic esperant a veure-la als cinemes.
De moment no té distribució, la pel·lícula, però esperem que algú...
Per això,
la...
Segur, eh?
Sí, jo crec que sí, té tots els números.
Home, ja només el tràiler és interessant, i se'ls entén bé.
Sí.
Que amb una pel·li de vegades de producció feta a l'estat espanyol, doncs costa. Bé, també suposo que és una crítica del capitalisme, no? Que al final el que ens fa és ser més ferotges els uns amb els altres i pensar que els nostres èxits els hem d'aconseguir amb la derrota dels veïns, no?
Absolutament, sí. Una altra pel·lícula interessant que hem vist és Color Out of Space, que aquesta pel·lícula és curiosa. Bueno, és curiosa sobretot el seu... Bueno, la pel·li sí, també, ara us ho explicaré.
Amb el títol ja ho és.
Sí, està basada en un relat de Lovecraft, que a més és del mateix títol, eh? Color Out of Space, té el mateix títol. I el director és Richard Stanley, un senyor que fa 23 anys que no roda res. Richard Stanley, l'última pel·lícula que va dirigir va ser L'illa del doctor Moreau, que és aquella pel·lícula horrorosa, que va convèncer Marlon Brando perquè la rodés. No sé si va ser fins i tot l'última pel·lícula de Marlon Brando. Una pel·lícula és espant. I ha estat 23 anys sense fer absolutament res. A més, Richard Stanley és un tio d'aquests que un dia l'esperaven per parlar de la direcció del guió d'una pel·lícula i no es va presentar i se'n va anar a la selva a viure. I...
Li devia passar alguna cosa? Potser una crisi personal?
Sí, no sé.
La cerca d'algun tresor?
Mm-hmm. Actualment Richard Stanley viu al Pirineu francès, també ho han de dir. Viu allà.
Sí, que li agrada la natura.
Totalment. Jo crec que una mica també s'ha inspirat en part. Jo no sé si l'ha rodat allà al cantó de casa seva, però bé podria ser-ho. No? És la història d'una família que viu en una casa aïllada a la muntanya, representa que venen de la ciutat i que s'han anat a viure doncs, molt lluny, perquè tenen una hora de distància a estar a l'hospital més proper, per entendre'ns, de la ciutat més gran, però viuen allà, doncs, enmig de la muntanya, amb un paisatge absolutament meravellós de muntanya. Són matrimoni i tres fills, i de cop i volta, una nit, arriba alguna cosa de l'espai, amb una sèrie de colors, no saben exactament què és, però comença a canviar l'entorn. Comença a canviar l'entorn de la casa i ells també comencen a canviar. No sé si recordes la pel·lícula Aniquilación, de l'Alex Garland, que es va estrenar directament a Netflix.
Sí, que molt de color.
Canviava també l'entorn d'allà. Doncs aquí...
I les plantes també, no? Creixien sí. D'una forma diferent.
Correcte. Doncs passa una cosa semblant en
amenaçador,
aquesta...
Amenaçador, era sí. L'entorn. Aquest també?
Sí.
Val.
Si no, no seria Festival de Sitges, això.
El que ja, passa però que... tal com ho deies, semblava potser més fantàstic que no pas terrorífic.
Perquè ho és, o sigui, és fantàstic perquè és molt bonic, hi ha uns llums...
És una flipada, també,
uns
com l'Aniquilació?
No tant, però és una flipada més aviat visual, és més psicodèlica.
Ai, a mi m'agraden molt aquestes perquè pel·lícules.
Hi ha uns colorets i són tan macos i tot és... O sigui, tot
quedes inobditzat.
Tot el terrorífic és molt bonic. Crea aquesta petita contradicció a la pel·lícula, no?
I... Bueno, a la natura també hi ha plantes que són molt boniques
sí.
I alhora...
Terrorífiques.
No? Terrorífiques.
Sí. De fet, la pel·lícula que és bastant fidel en el relat original de Lovecraft, l'únic que ho actualitza a l'època actual, no? Entre els protagonistes destaca Nicolas Cage. Nicolas Cage és el pare de família.
Ha tornat.
Sí, sí, sí. No sé si recordeu Mandy, doncs
sí.
No està tan embogit com a Mandy, però Nicolas Cage té moments de bogeria de marca de la casa. És a dir, Nicolas Cage no pot fer altra cosa que l'home boig, I ho fa com Nicolas Cage, és a dir, no, Nicolas Cage és un gènere en si mateix. Jo crec que Richard Stanley devia veure Mandy i va dir, jo vull que facis això. Però aquí hem de dir que està bastant més contingut que Mandy, és a dir, que té la seva cosa.
I abans,
però...
quan has dit que el director feia 23 anys que no realitzava res, ho has dit com una crítica? Com
És una dada que està aquí.
Una dada.
No és gaire normal que un director estigui 23 anys sense fer una pel·lícula.
Però potser ha fet altres coses. Haurà escrit, vés a saber.
A la selva,
al Pirineu.
Al Pirineu, bueno...
Cuida vaques, potser.
Sí, perquè, de fet, el protagonista del Nicolas Cage, a la pel·lícula, cuida una espècie de... Ai, és que li diuen el nom, però ara no me'n recordo. És com una espècie de llames, no? Però que no són llames, que a més pot treure llet i que les muny, perquè a més els hi va la vida aquesta superecològica i tal, no? I s'alimenten de...
Bueno. D'allò que tenen a prop.
Exacte, i s'alimentaran llavors també de les plantes transformades per els alienígenes aquests que... Per això que la pel·lícula, que també és molt fidel a Lovecraft, que té tots aquests monstres que surten a les novel·les de Lovecraft, els veiem aquí d'una manera super pertorbadora i per tant jo crec que és bastant fidel a Lovecraft. Jo crec que la gent que li agradi Lovecraft gaudirà molt amb aquesta pel·lícula que a més l'aspecte visual i musical és hipnòtic i està molt bé. És bastant destacable. Què més? Una altra pel·lícula que em va entusiasmar, una comèdia irlandesa que es diu Extraordinari. Dues paraules, Extraordinari. És una comèdia de fantasmes, és una pel·lícula molt petita, és a dir, de baix pressupost, irlandesa, rodada a Irlanda, vull dir, és que es veu com una d'aquestes pel·lis típiques britàniques, doncs és petitones, doncs és exactament això. I en aquest cas tenim la protagonista, que és una mèdium que treballa de professora d'autoescola. Però ningú la truca com a professora d'autoescola, sinó que la truca per la seva feina de mèdium, i ella de feina de mèdium no vol saber res. De fet, ella, el seu pare, havia presentat un programa de televisió que es troba recopilat en cintes de VHS sobre fenòmens paranormals, no, d'aquests típics programes que veiem als anys 80. També en tenim ara actualment a la televisió, més actualitzats, no? Però tal com es feien aleshores, com un Iker Jiménez del moment, no, per entendre'ns.
Que divertit.
Sí, sí,
molt
sí.
Bèl·lica.
I ella bé, es considera responsable de la mort del seu pare perquè ella era una nena petita i ajudava el pare, no? I considera que en una de les actuacions, doncs, que no va sortir gaire bé la cosa i el pare va acabar morint. Llavors ja veurem a la pel·lícula com passa tot això, no? El cas és que es veurà, sense pretendre-ho, però al final ho farà, obligada a actuar, a tornar a fer de mèdium per al cas d'ajudar d'un home vidu que representa que té la seva dona, que no el deixa, i que el renya, i la filla li diu, bueno, ja t'has d'acomiadar de la mare i ja està. No? A més, veurem que aquesta noia és una noia grassoneta, la mèdium, és grassoneta, està soltera, no? Vull dir que té tota aquesta part, és una noia molt simpàtica, bé, ja, vull dir, és un d'aquests personatges superentranyables i de fet tots, no? Els personatges de la pel·lícula són molt tendres i estan molt, molt ben treballats. De fet, la pel·lícula és de molt bon rotllo, és una comèdia molt divertida i el que fa és retre també homenatge a el que dèiem a aquests programes de televisió. El cas és que hi ha molt bona química entre els protagonistes. Trobem, per exemple, Will Forte, que potser és el que fa un actor més conegut de la pel·lícula i que fa el de dolent, per entendre's, del relat, perquè vol sacrificar una verge, perquè era un cantant i necessita sacrificar una verge per poder tornar a tenir èxit en el món de la música.
Això funciona?
Bueno, explicaré perquè seria un gran spoiler al final. De fet, al final de la pel·lícula hi ha una acumulació de gags tan bons, o sigui, al final és mític. Jo crec que el tram final de la pel·lícula funciona com un rellotge, és un festival, és una autèntica festa. És una de les pel·lícules també més celebrades pel públic de Sitges, aquest Extraordinari.
Això suposo que no ens arribarà.
No ho crec.
Tan petita.
És complicat, aquesta. Sí, potser acabi arribant a alguna plataforma, però vaja, de moment...
A veure, sí, amb tantes que tenim ara, alguna es pot venir.
Ah, sí, sí, no estaria gens malament. Què més? Què més tenim? Per exemple, aquesta no és de gènere fantàstic, però estava en el festival, que és una pel·lícula que es diu Swallow. És curiós, la inclusió d'aquesta pel·lícula, perquè és la història d'una noia, és una pel·lícula d'aquestes de feministes, d'aquestes que t'agraden a tu, i és una noia, però...
A veure l'argument.
Viu molt, molt apagada per la influència del seu marit i per la família política del seu marit. És a dir, ella té un passat, que llavors ja descobrirem una mica quin és, el seu marit és ric, la família política és rica, i ella, doncs, està a casa i no fa res. És a dir, la volen com a...
Mestressa de casa, no?
No, mestressa tampoc, perquè com a mestressa de casa ella ja té, diguéssim, tot l'entorn, té no, criats, però sí que té servei, etc. Per tant, en aquest aspecte no s'ha de preocupar. Però, en canvi, el clic es produeix en el moment en què quan ella es queda embarassada. Aleshores, el quedar-se embarassada és quan la família política es desperta i diu, home, és que t'hem de cuidar, que no sé què, i aleshores el nivell d'intromissió va encara més enllà. I potser, més que una dona, la veuen com una incubadora. Més aviat el seu marit que té tots els tics masclistes que puguin ser possibles. I el que és la família política, doncs estan més pendents per ella, pel fet de que s'ha quedat embarassada, que no pas per ella com a pròpia dona. Aleshores, i ara aquí ve doncs, el quid de la pel·lícula, és que té el seu oasi de felicitat enmig de tota aquesta desgràcia, és empassar-se petits objectes, alguns d'aquests punxeguts i que li provoquin dolor. I el fet de sentir dolor és com una mica com una dosi de plaer que li acaba provocant tot plegat, no? Bé, la pel·lícula és una mirada, jo diria, bastant dura sobre el sexisme, ja veiem clarament, no, la manera com la trata la família, les classes socials, perquè ella ve d'una família pobra i els altres doncs són rics, i una mica li fan això de, escolta, tu, que ets pobre, no et queixis tant, que tens sort d'estar amb nosaltres, que som rics, no? I la veritat és que estèticament la pel·li és impecable, és a dir, la fotografia, els colors, i al final jo trobo que és rodó, una mica tanca el que és el cercle vital de la protagonista. I ja veureu com, començant a gratar en el seu passat, començarem a descobrir coses bastant interessants. La protagonista és la Hayley Bennett, que la veritat és que fa un paperatge. Jo em pensava que probablement es podia arribar a endur el premi a actriu, però no, no se'l va endur, però era per endur-se'l, és a dir, que tenia totes les capacitats per fer-ho. Una altra pel·lícula, va, canviem, en aquest cas ens anem a un gènere completament diferent, que seria el thriller, en aquest cas coreà, que quan barreges thriller i Corea del Sud, jo crec que els millors thrillers actuals que hi ha en cinema ens venen de Corea del Sud. A més, aquí tenim com a protagonista el Ma Dong-seok, que aquest actor, suposo que pel nom no us dirà molts absolutament res, però és una de les estrelles del cinema coreà, i si voleu, si li veieu la cara, probablement us assoni si heu vist alguna pel·lícula coreana. És a dir, jo què sé, per exemple, si heu vist Train to Busan, aquest actor us ha de sonar sí o sí. I la pel·lícula és una thriller d'acció amb tocs de comèdia basada en una història real, a més, ens explica la col·laboració forçada entre un policia i un cap de la màfia per trobar un assassí en sèrie. En aquest cas, el cap de la màfia és el Ma Dong-seok. La pel·lícula, la veritat, és que és trepidant, divertida, i els actors, la veritat, sobretot aquí, el Ma Dong-seok, és pur carisma. És a dir, el fet de fer de mafiós jo trobo que li treu molt rendiment a la pel·lícula. Les escenes d'acció són d'aquestes tremendament violentes, i el guió està a les expenses de l'espectacularitat i una mica de deixar a banda la resta. És allò, entres i t'ho vas a passar bé. Jo crec que és d'aquelles pel·lícules que es poden recomanar tranquil·lament perquè us ho passareu bomba. Aquesta és The Gangster, The Cop and the Devil, que no sé, no me'n recordo ara si havia dit el títol, crec que no l'havia dit. Bé, en tot cas la recomanem. The Gangster, The Cop and the Devil. I va, canvio, anem per una altra pel·lícula que és Come to Daddy. En aquest cas és una comèdia negra protagonitzada per l'Elijah Wood. L'Elijah Wood, que sempre l'hem vist en papers de bon Jan, en aquest cas aquí ho broda, i també fa un paper de bona persona en aquesta pel·lícula. És un xicot una mica hipster, ja el veiem, que llavors coneixem que ve de Los Angeles, que viu sol amb la seva mare i hi ha pasta per allà a mig, i va a la casa del seu pare. El seu pare resulta que l'ha convidat, no el coneix, i va conèixer-lo per primera vegada. I aleshores, a veure, com ho explico sense explicar-vos el gir? No us explicaré gaire res. Només us diré que s'acaba convertint aquest personatge en un assassí involuntari quan conegui el seu pare. I aquí hi haurà una sorpresa que, evidentment, no us puc explicar. Aquesta pel·lícula també és probable, aquesta sí que s'estreni, El guió el que vol és sorprendre'ns, i la veritat és que ho aconsegueix, perquè d'una relació tensa entre un fill que coneix el seu pare ens porta doncs a una pel·lícula comèdia negra amb assassinats. I apunteu-vos l'escena recordada de la pel·lícula, que és l'escena del paper de vàter. És paper de vàter, que es poden fer coses que no us podeu pensar amb el paper de vàter. Jo diria que va ser potser una de les pel·lícules aquestes típicament festivaleres. Sí que la gent potser no la va agafar amb molt excessiu entusiasme, tot i que és una pel·lícula que està molt i molt bé, perquè venia amb molt de bombo. Se n'havia parlat molt prèviament, i llavors lo típic, és que no n'hi ha per tant, no? Allò que el hype havia estat potser una mica gran. Llavors, una altra pel·lícula que tenim és Girl on the Third Floor, que és una altra pel·lícula de terror, en aquest cas protagonitzada per una estrella de la lluita lliure, que és CM Punk. Aquest senyor fa les lluites del wrestling, i on havia fet, i ja sabem que moltes vegades aquestes estrelles es dediquen a fer doncs, d'actors. Doncs en aquest cas el tenim aquí, el veiem més que res, perquè està ple de tatuatges, i ja veus, hosti, aquest tio és cosa sèria. I és la típica pel·lícula aquesta de Casa Encantada, no? Però aquí hi ha una diferència, que la Casa Encantada resulta que era un bordell, i per tant els fantasmes que trobem a la casa són les prostitutes. I normalment les pel·lícules de fantasmes que tenim, no? Doncs això que deixen anar els fantasmes, que deixen anar baves, doncs aquí no, aquí surt semen dels endolls, de la casa traspua semen. És...
Que bonic de veure.
Sí. Té una certa conya. És la pel·lícula...
Home, però és coherent.
Totalment, perquè dius, ostres, aquest líquid blanc viscós que surt d'aquí, què pot ser, no? Llavors veus una mica la... que la pel·lícula no, tampoc intenta agafar-se molt seriosament a ella mateixa.
Llavors, si fos la pel·lícula de fantasmes, amb babetes, aquí com li podríem dir?
Bueno, no sé, que això deixem que els oients...
creïn.
Creïn, exacte. No els hi donarem tot fet nosaltres. Bé, la pel·li, això sí, és atmosfèrica, perquè el tema de la casa i tal està bé. I fins i tot té un missatge feminista amb un gir al final que no te l'esperes, perquè hi ha un petit canvi que li acaba de donar sentit per mi al conjunt, perquè al principi, bé, saps allò? Però al final, amb aquest gir, jo crec que li acaba de donar el sentit a la pel·lícula. Una altra comèdia, perquè hi ha hagut moltes comèdies de terror, eh? Una altra, que seria The Kissing Hour, que en aquest cas és una comèdia meravellosa, eh? Està molt bé, sobre exorcismes, i agafa com a referència un programa. Imagineu-vos vosaltres un programa d'aquests de televisió, un reality, però que es dediquen a fer exorcismes. Exorcismes, evidentment, que són de mentides, però que fan creure al públic que són exorcismes de veritat. A més, el capellà que practica l'exorcisme doncs és un tio catxes, alt, guaperes, que té a totes les dones enamorades... Però el problema és quan un dia en el plató l'exorcisme que té allà de mentida es converteix en un exorcisme real i no se l'espera. I la pel·lícula està narrada dins aquest reality que transcorrerà quan aparegui l'exorcisme real en temps real i veurem, perquè el programa dura una hora i durant aquesta hora veurem com haurà de fer front per primera vegada al dimoni en persona a la vida real, no? I què haurà de fer el protagonista per purgar els pecats. La pel·lícula aprofita per fer un exorcisme a les xarxes socials, el tema dels likes, perquè evidentment el programa aquest doncs, veiem com es fa en un seguiment a través de les xarxes i així aprofita també per fer-ne molta crítica com si fos una mena de Black Mirror. I ja veiem doncs, que el tema dels likes, les xarxes socials, és una cosa que també obsessiona els humans i els dimonis. Una altra pel·lícula, gènere fantàstic entre cometes, eh? però vaja, és Le Dame. No sé si coneixeu a Quentin Dupuis, que és un director canadenc. En aquest cas, fa un humor molt surrealista, molt diferent. Aquí el continua fent en aquesta pel·lícula, però és un humor, jo diria que bastant més accessible, tot i que també és un humor força surrealista. En aquest, i a més tenim per primera vegada la carrera de Quentin Dupuis, que es sol envoltar doncs, d'actors desconeguts, tenim el protagonista de The Artist com a protagonista principal de la pel·lícula, que és el Jean Dujardin. I ell ho fa magnífic, i crec que també el secret perquè la pel·lícula acabi de funcionar és el carisma que té el Jean Dujardin, que ho fa magníficament bé. L'argument, sí, és bastant surrealista, perquè és la història d'un home que s'enamora de la seva jaqueta, és a dir, compra una jaqueta de segona mà, que en paga una pasta perquè vol, i s'enamora. Ell va pel món, hosti, aquesta jaqueta, com mola, com m'agrada... a més, el que li compra la jaqueta li agrada una càmera i diu, pues ara em dedicaré a fer de director de cinema. I es fa passar com a director de cinema. I ell va feliç amb la seva jaqueta i grava un documental sobre la jaqueta. Aleshores veiem com va coneixent diferents personatges i de cop i volta té una conversa amb la seva jaqueta i la jaqueta li diu que vol ser l'única jaqueta del món. I per tant el que farà ell serà intentar eliminar a totes les jaquetes. Aleshores va buscant a la gent del carrer perquè li donin les jaquetes, i si no ho fa, per la força. Ja veurem com va derivant tot això, amb humor, humor super negre a la pel·lícula. La veritat és que és divertida, no tindria potser massa interès si no fos per al Jean Dujardin, que és el 95% de la pel·lícula, que li sap donar el toc aquest, que precisament d'humor surrealista que li vol, que l'imprimeix el Quentin Dupois, i la relació que construeix amb la personatge que interpreta l'Adèle Haenel a la pel·lícula, trobo que està molt bé. És una pel·lícula que jo crec que recomano. A més a més, dura poc més de 70 minuts, per tant, tampoc allarga massa la broma i ho fa amb el temps just i necessari, i fantàsticament bé. Què més? Una altra, per exemple, Weathering with You, que és l'última pel·lícula del Makoto Shinkai, que és el director de Your Name, que aquí aquesta sí que s'estrena, ens arriba a finals de novembre. I el cert és que totes les coses bones i boniques que poguessin dir de Your Name, jo crec que les torna a fer aquí. Repeteix una mica la fórmula, tot i que la trama és diferent. Els personatges és com una mica com els de Your Name, són molt encantadors, estan molt ben escrits, l'animació de la pel·lícula és absolutament una delícia, però en lloc de viatges en el temps que teníem allà, en aquest cas tenim un mite que es manifesta en una adolescent que fa sortir el sol quan plou, i aleshores munta com una mena de pàgina web de, escolta, que si plou, truqueu-me, que jo faig, si teniu una festa, teniu alguna cosa, doncs jo us faig sortir el sol. Però veurem doncs com això acaba provocant una mena de canvi climàtic que serà absolutament perjudicial pel planeta. Sincerament, Your Name és millor que aquesta, però igualment jo crec que és una gran i excel·lent pel·lícula. També té un element perquè hi reflexionem, com havia dit, no, el tema del canvi climàtic, un missatge sobre la natura. I sí, jo he sentit de vegades a xarxes que la gent la criticava de que era nyonya. Bueno, vale, sí. I què? És una història romàntica. Quin problema hi ha que sigui una pel·lícula nyonya, no? És a dir, jo crec que, a més, la pel·lícula aquí ho sap tractar bastant bé. I res, aniré ràpidament amb algunes pel·lícules. Algunes me les deixo, eh? Tenim un fil de Twitter que allà estan totes i les podeu consultar. Una petita breu ressenya de totes. A més, en el blog també hem penjat. Però sí que volia comentar ràpidament, fer una ressenya breu de pel·lícules com, per exemple, La família Adams, que per mi m'ha decebut. És un nou hotel Transilvània. Jo crec que aquesta adaptació és excessivament infantil, intenta alliçonar, a més ho fa amb poca traça, el sentit de l'humor és molt blanc, desvirtua el que són els personatges de La família Adams, el guió és pràcticament nul i està muntada doncs, com si fos un seguit de gags. Alguns tenen gràcia, això s'ha de dir, algun gag sí que funciona, però com a pel·lícula jo crec que és un d'aquests productes de laboratori, una entrega més d'Hotel Transilvània i poca cosa més, un desaprofitament total dels personatges de La família Adams. Pelican Blood també és una altra pel·lícula que vam veure en el festival. El Fantàstic no apareix ben bé fins al final, però és més aviat un drama familiar amb la Nina Hoss, que intenta portar una mica al terreny realisme el Damien de la profecia. No? Jo crec que és una d'aquestes pel·lícules que es cou a foc massa lent i al final potser t'acaba avorrint. És una pel·lícula correcta, simplement ja està. Ashura, que és una altra pel·lícula que també se n'ha parlat força del festival perquè ve del mercat àrab del Marroc, tot i que hi ha una gran producció francesa en el fons. Ashura és una pel·lícula que cal valorar positivament, sobretot per haver fet una pel·lícula entretinguda des d'un mercat tan complicat cinematogràficament com pugui ser l'àrab, el Marroc concretament. Però no obstant això, la trama, la veritat, és que s'assembla massa It. Hi ha moments que dius, fins i tot, més que homenatge, podria arribar a arrossar el plagi en moltes coses, com perquè Ashura pugui tenir una identitat pròpia. També li falta la connexió emocional amb l'espectador i el desenllaç. Jo crec que no funciona, és un desenllaç que personalment no em vaig creure absolutament per res. Adoration també és una pel·lícula que vam poder veure en el festival. No és una pel·lícula que esperaries veure al Festival de Sitges perquè tampoc té res de gènere fantàstic. S'assembla més en aquestes pel·lícules clàssiques de cinema francès de tota la vida, però està bé perquè juga amb el que és l'amor malaltís i, a més, el primer amor. Malaltís perquè és un noi jove que s'enamora d'una noia que està malament del cap i acaba sortint del sanatori. La direcció és impecable. D'Adoration val molt la pena, però També diré que és una pel·lícula que vaig haver de fer esforços per aguantar-la despert perquè és dura com ella sola. The Private també és una que vam veure, una revisió del Frankenstein actual, regular, eh? Jo crec que el terç final es perd la pel·lícula una mica boja mentre està en el laboratori, com a actualització de Frankenstein podria funcionar, però arriba un punt que la pel·lícula jo crec que s'acaba perdent i l'últim terç és com què estàs fent, no? Her Blue Sky és un anime romàntic que també va passar pel festival. Aquest, la veritat és que és bastant fluixet. L'animació està força bé, però el guió, el ritme, bastant més fluixets. Al principi fins i tot és una mica confús, abans no t'acabes de situar. I clar, si la vas a comparar, per exemple, doncs amb pel·lícules com el Makoto Shinkai, que t'explica el mateix i a més t'emociona, perquè aquesta pel·lícula potser el que li falta és l'element emotiu que podríem dir que no el té. I res, amb les pel·lícules doncs acabaria potser Monster Party, que és un robatori que es converteix en un festival de gore, tres lladres que descobreixen que els anfitrions d'una festa són en realitat uns assassins. És una pel·lícula entretinguda, de sèrie B, que té poques pretensions d'aquells per apagar el cervell i deixar-se endur per un espectacle d'horror que et proposa la pel·lícula. I Braid és la pel·lícula d'aquestes que intenta volar-te al cap al festival, però jo crec que a mesura que passen els dies que l'has vist és com que t'acabes adonant que no és una pel·lícula que funcioni massa bé, no? Intenta confondre's a l'espectador del que si tu veus és real o una fantasia a través d'imatges doncs molt potents que t'aboquen a vegades a pretensions artístiques del director, però jo crec que t'està proposant que deixis la coherència argumental a banda i el director acaba fent el que li ha vingut en gana, no? Jo crec que a mesura que ha passat els dies aquesta pel·lícula al principi em va agafar desconcertat, que no sabia si m'havia agradat o no, i jo crec que al final doncs no. I aquestes serien una mica les pel·lícules que tenia al festival. Destacar també la xerrada que va fer Mary Jo Markey, la muntadora de J.J. Abrams, que va ser molt interessant. Ella ha muntat les pel·lícules, quasi totes les d'Abrams, ha muntat, per exemple, les de Star Trek, també Star Wars, i va explicar una mica com va anar el muntatge del Despertar de la Força. Ens va explicar també quines són les tensions normalment que hi ha en una sala de muntatge entre la muntadora i el director, i quines són les meravelles que s'han de fer en una sala de muntatge quan t'adones que el que has gravat no acaba de funcionar del tot. I l'última cosa, doncs, en Mike Ousteng, que abandona el Festival de Sitges, el subdirector del festival durant molts anys que ha vingut acompanyant l'Àngel Sala. La veritat és que el trobarem a faltar molt, al Mike. Sabem que té reptes a futur molt interessants i que esperem doncs que li vagi molt bé, que segur que sí, i que des del Festival de Sitges serà inevitable que el trobem a faltar, i li desitgem moltíssima sort i molt agraïts per les entrevistes i el plaer que ha estat parlar amb ell cada any des que és subdirector del Festival de Sitges. I amb això tancaríem aquesta segona part del Festival de Sitges amb el munt de pel·lícules que hem tingut.
Ara estava pensant a veure amb qui fem l'entrevista, no? El proper festival.
Veurem.
Amb l'Àngel Sala. Tornem amb l'Àngel Sala.
No ho sé. L'Àngel Sala només va fer entrevistes el primer any.
El primer any.
Les va fer totes i va dir, ja ostres, està. Això és molt esgotador. Molt bé, doncs canviem de terç i anem pel Joker. Doncs va, anem pel Joker. Oh! Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come. Doncs Joker, que s'estrenava doncs pràcticament fa dues setmanes. Nosaltres és cert que arribem una mica tard i avui hem convidat un expert en Batman, perquè que és en Jordi Camps del Punt Avui i el blog dels Bastards, que també som un ferms seguidors. Què tal, Jordi, com estàs?
Bé, molt bé.
Encara no he vist el vostre post del Joker, eh? El teniu a la nevera.
Bueno, està bueno, aquests dies estan moguts, amb sí. tants de jokers pel carrer. El que tenim és un debat... o sigui, sortien dues crítiques, una a favor i una en contra, que ja tocava. Hmm. És una pel·lícula que, com bé saps,
està
dividint molt.
Sí, i jo diré que fins i tot és una pel·lícula potser més interessant pel debat que proposa que no pas de la pròpia pel·lícula. Perquè jo tinc la sensació, he anat al cine, em va agradar la pel·lícula, em va inquietar i em va provocar certes preguntes i em va portar a preguntar-me sobre el que havia vist i la interpretació o què és el que el director pretenia explicar-nos en aquesta pel·lícula. I també a mesura que l'he anat desgranant m'he adonat que és una pel·lícula que trobo que té... que em provoca també molts problemes. Molts problemes que se me desmunta la pel·lícula. És a dir, a mesura que la penso, se m'està desmuntant. És a dir, amb la sensació de que m'ha agradat i ara estic amb que m'ha agradat però... que és una pel·lícula que no acaba de funcionar-me en moltes coses.
A mi em passa una mica semblant, surts una mica desconcertat.
És que ets molt alt, Jordi, perdona. T'he hagut de pujar el micro.
Doncs és una pel·lícula que té moltes capes. És una pel·lícula que comença d'una manera i després té un gir, no? A partir de la conversió a Joker. És una pel·lícula que després, amb aquest final que no sé si podem comentar, però és que és un final que clar, és difícil no explicar l'espoiler, però...
Et tallo. Aquesta tertúlia, a partir d'ara, és amb spoilers. Ah. Amics, si no heu vist el Joker, és el moment... d'aturar la ràdio, el podcast...
De deixar-la a la nevera, també, sí. Aquest espai, i reprendre'l quan...
Exacte, poseu la pausa i engeguem, perquè és que si no, jo crec que aquesta pel·lícula n'hem de parlar...
Sí, a veure... El que passa que és un spoiler i no és un spoiler, perquè també, malgrat el vegis, ho estàvem discutint aquí fa un moment, vull dir, abans d'entrar, és que et descol·loca, no?, i et desmunta, com tu m'estàs dient, tot el que has vist abans. Però jo... No sé, és una pel·lícula que necessita una segona visió, això per acabar de aviam cap on te vas. Després, ideològicament, estic llegint crítiques bueno, que encara em desconcerten més. Vull dir, crítiques que... si després parlem de la ideologia que hi ha al darrere, que si hi ha reaccionària, altres diuen que al contrari, que és una pel·lícula a favor de revolucionària... No sé, bueno, sortiran coses, no sé si... Sense la veritat absoluta, com sempre.
Ho intentarem. Tu, Marta, t'ha agradat la pel·lícula?
Sí, com a pel·lícula, sí, sí. A mi m'ha agradat. De fet, ara que ho penso, vaig estar aferrada al bolso, que el tenia a les cames, o sigui, no el podia deixar anar, de l'inquietant, de l'inquietud que jo sentia. I... la primera mitja hora m'agrada molt i li he trobat moltes reminiscències. Quan s'està maquillant és tan mediocre, tot plegat. És que allà ja t'està mostrant una societat tan pobra i alhora també em recordava Birdman. D'alguna manera la llum, la ciutat, com es maquillava quan estava ell, no?, a dins, amb aquella sensació d'impotència, de frustració. I no sé, tot plegat, els exteriors també m'agrada molt quan ell surt i és molt, molt trista. O sigui, és una pel·lícula molt patètica i molt trista.
Sí, perquè de fet el Todd Phillips, que... Diguéssim, ha volgut fer un canvi de registre, venia a fer els ressacons en Las Vegas i no hi ha res més allunyat que els ressacons que aquesta pel·lícula.
Doncs
no?
Potser tants ressacons, mira, al final.
Clar.
Acabes parint un Joker.
No, és que el context d'aquesta pel·lícula és curiós, perquè Todd Phillips és un tio que havia com, bueno, renegat una mica de l'èxit de les pel·lícules de superherois i que no li agradaven.
La tenia... línia Scorsese.
Sí, ell tenia un guió... Val. I va dir, bueno, i si aquest guió, perquè el vagi a veure la gent, el faig amb el Joker.
Però és que jo crec que no és una pel·lícula, o sigui, a la línia de lo que ens han servit últimament DC, Marvel...
No, res.
No té res a veure. Vull dir, jo entenc que en aquest paio, si me dius això, ja me'l crec, perquè o sigui, no ens serveix, no ens ha donat una pel·lícula de superherois. Ens dona un retrat d'un personatge, com en el seu dia en Shyamalan va fer una mica amb el Protegido, que ens va sorprendre. En aquell moment no havíem vist res semblant, un retrat així realista, diguéssim, entre cometes, humanista, que va més a buscar la psicologia dels personatges, d'una persona mediocre, també. En aquell cas era un pobre home que li toca ser superheroi. Aquí el Joker és un pobre desgraciat que sense voler-ho, acaba convertit en el supervillà, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Fins i tot seguit per una multitud que no sabem ben bé si... o sigui, a mi me fa recordar en Shyamalan i el Protegido, en aquest sentit.
Sí. Clar, el tema és que la pel·lícula està... de temes de fotografia, d'interpretació, que ja en parlarem, està molt bé. Però, clar, la història, dius... És Taxi Driver, és el rei de la comèdia. Total. És a dir, agafa coses d'aquestes dues pel·lícules i fa un remake que dius, home, com a actualització, com a remake, està molt bé, perquè potser és veritat que la gent jove que no ha vist aquestes pel·lícules ni les veurà, ni... doncs, troba la novetat en aquest relat. Però que el rei de la comèdia està aquí, l'admiració que té ell cap al presentador de televisió i voler aspirar al còmic i tot això, és el rei de la comèdia. Tot la foscor, la negror del personatge és Taxi Driver. A més, la pel·lícula
totalment.
No se n'amaga.
No, no.
Hi ha l'escena aquella
que
es dispara.
En el cervell, sí, sí.
I el director ho ha dit.
I estem parlant de Robert De Niro.
Clar, l'altre és la presència de Robert De Niro.
Més evident l'aigua, sí. Vull dir, més clar l'aigua. Bueno, sí, és això, vull dir, i a més aquesta fotografia que ens remet a aquells anys, als 70s, als 80s...
El logo de Warner, clar, és que fins i tot dius, no només veiem el logo de Warner dels 70, sinó que no veiem el logo de DC. O sigui, el que fa és una mica, és, jo crec que renegar de l'origen del... perquè és que...
Però a la vegada, és que és una pel·lícula que ens despista tot el rato. Tens,
sí, sí.
O sigui, tens raó, però després, amb la conversió del Joker, hi ha un moment, quan surts de la pel·lícula, que penses i dius, he vist en Ledger? He vist en... Hi ha moments que he vist en Nicholson? He vist... O sigui, tots els personatges...
Mm.
Però ho fa d'una manera molt sutil, jo crec. Sí que hi ha planos evidents... en Ledger així recolzat quan se l'emporten amb cotxe i dius, hòstia, és clavat com una picada d'ullet, homenatge, digue-li com vulguis o... però és com una amalgama de tot el que hem vist fins ara del personatge, vull dir que no renega del tot, fa una altra cosa, és curiós, és molt postmodern, no? Vull dir que és agafar tot el que s'ha vist abans i convertir-ho en quelcom novedors entre cometes.
Sí.
Fa, bueno, com en Tarantino fa també altres coses, no ho vull comparar, no té res a veure, però també agafa elements que remeten i ho mengen i ho deglutegen amb una altra mena de,
sí,
de producte.
I a mi m'ha passat, no sé si us ha passat a vosaltres, que l'he trobada molt previsible. És a dir, el truc de que, per exemple, la veïna no està en el seu cap, que té una relació... M'ho vaig veure venir.
Val.
Em vaig veure venir fins i tot, dius, ara matarà el presentador.
Sí, el presentador, o sigui, feia... Sí.
Home, el presentador l'ha humiliat, no?
Sí, o sigui, totes aquestes petites sorpreses, o sigui, les vaig trobar que tot... que me tenia enganxat, perquè la pel·lícula m'estava interessant. Però com que m'ho veia venir, i d'altra banda pensava, home, és que aquest tio que és un pringat, és que és impossible que es lligui la veïna. És que, dius,
aquí hi havia no algú que no ens acabava de...
Sí. Clar, jo pensava, o el guió és una merda, sí, perquè no m'ho estan explicant bé, o,
sí, sí,
o m'estan enganyant.
Una noia molt atractiva, una noia, bueno, hasta semblava semi-intel·ligent,
sí,
comparat amb
ell. Ja veus, el que tio és un fric, és un tio raro que
no t'acostaries ni... No.
Perquè,
sap,
perquè ha posat a l'ascensor, perquè jo sortia de l'ascensor.
Sí, 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 que, sí, fa por. És veritat, és veritat.
Jo tinc la sensació que en Todd Phillips s'hi ha renegat de les pel·lícules Marvel i de DC, ha volgut fer un homenatge al dolent d'una de les pel·lícules, un dolent molt icònic. Perquè la ciutat no és Nova York, és Gotham.
Sí, però recorda molt el Nova York dels 70.
Clar,
és el Nova York
dels 70. Amb un alt índex de delinqüència,
sí,
amb bandes de carrers, els carrers enfrontats,
clar,
per les bandes, clar.
El 70, quan sortien els Warriors, aquelles pel·lícules, aquella factura del Distrito
Wayne,
13.
Sí,
també.
Que vol ser un alcalde, sense escrúpols. Ens ha ensenyat
a mi m'ha molestat el retrat que ha fet de Thomas Wayne, perquè és que... ho sento.
Com a fan. fan, no?
Com a fan, no m'agrada.
El pare de Batman, per favor.
El pare de Batman no és així. O sigui, l'ha prostituït, jo crec, totalment. I aquí ja ve... Però... La meva gran queixa de la pel·lícula és el maniqueisme que té la pel·lícula. I ara entrarem en això, no?
Però,
això
ara un incís. Sí. Val, estic d'acord. Jo també m'aixocava, el pare. No... Però des de quin punt de vista estem veient en Thomas Wayne?
Ja, ja.
Clar, és que al final... Al final, aquest final tan discutible o tan de gens, fa que tot el que tu hagis vist fins a llavors és des de la ment d'un pertorbat. Hmm. En principi, aquesta és una de les lectures.
Sí, però clar,
o sigui,
és que
Thomas Wayne queda justificat perquè estava dins de la ment...
Però la pel·lícula, quan hi ha un punt, no sé, quan t'està explicant que allò de la veïna és imaginació, t'està dient unes coses te les mostro objectivament i les altres subjectivament, no? Sí, les, aquí narrativament...
Sí, sí. L'hem de tornar a avisar.
Narrativament t'està enganyant, sí, o està fent el que li dona la gana al director.
Però Nolan ens ha fet sempre i d'una manera que tots ens aixequem i aplaudim. Vull dir que sí, però... Juga una mica això, no? No ho sé, no ho sé.
Podem... També és una manera de... Bueno, la meva teoria, quan vam sortir del cinema, li vaig dir, escolta, jo crec que tot això no ha passat de veritat.
Yeah.
Que tot està en la ment de Happy.
Bueno, si això, Joker. Si això fos així, jo m'aixeco i trec el mocador al cine. Fuera, fuera, fuera. No, no, és que
no,
queda clar.
No, però sí. També és legítim, perquè qui es pensava que era una revisió del personatge de Joker i que et podia explicar per què Joker és tan dolent i per què es pinta la cara com un pallasso diabòlic, doncs no ha existit. Tot això m'ho invento jo i us ho planto, us ho presento i vosaltres...
M'agradaria no creure que això és el... Jo... De fet, se li ha preguntat al director, sí. Perquè clar, aquest incert en allà que t'indueix a pensar això, doncs ell ni ho ha confirmat ni ho ha desmentit. Vull dir,
segueix jugant-hi.
Clar, és...
Clar, jo entenc que hi hagi gent que li irriti aquestes coses. Jo, diguem-ne fàcil, jo a mi m'agrada... O sigui, una pel·lícula que no és planera, que és rica, ja t'he dit, de capes... Què és això? Bueno, que me serveix com a retrat d'un malvat? Perfecte. Que és una trampa? Bueno, pots estar-hi més d'acord. Però en el fondo, o sigui, a mi el que m'agrada més de la pel·lícula, potser amb això estic més amb tu, Marta, és el... O sigui, que fa un brillant estudi de... És el retrat, no? La primera part és brutal com a retrat d'un personatge... esquizofrènic, tarat, psicòpata, i després ja entrem en aquest joc. Bueno, és una pel·lícula de superherois, bueno, i si hi ha trampa final, doncs mira, fotem-li.
Però jo de superherois no li veig, o sigui, no. De fet, l'únic esforç que fa són un parell d'inserts de referència a Batman, que si tu els treus tens la mateixa pel·lícula, és a dir, estan, fins i tot podríem interpretar que un cert estan forçats, és a dir, perquè el fet que ell, el personatge Thomas Wayne, podria ser qualsevol altre.
I tant.
No li dius Thomas Wayne i t'estalvies de fer mal a la figura del pare de Batman.
Trump.
Perquè aquí t'estàs... l'incert que va a la mansió Wayne i es troba Bruce Wayne, bueno, és un moment fan, si tu sí. vols, que també dius quin trist paper que li fas fer a l'Alfred. És a dir, malament, és a dir, estàs convertint l'Alfred en una cosa que tampoc és, no? I al final l'escena per veure una vegada més com moren els pares de Batman, dius, calia altra vegada? Altra vegada?
Sí, jo em pensava que em sorprendria més aquesta escena. De tot dius... el que m'has dit, jo ho compro tot perquè, torno a dir, és la ment, ho veiem des del punt de vista del dolent, el dolent, entenem, del protagonista, en aquest cas, però sí que l'escena de l'assassinat en el carreró i tot això... Pensava que en allà hi hauria un twist, no?
Bueno, jo ho interpreto com un homenatge al Tim Burton, no? És a dir, si allà era el Joker que matava els pares de Batman, aquí he intentat fer-ho de manera indirecta, no? Sí. Que sigui el que fa el Joker que provoqui...
És veritat.
La mort dels pares de Bruce Wayne. Bueno.
És una pel·lícula estranya.
Sí, clar, però també és una pel·lícula que dius... I on arriba? Bueno, no arriba enlloc. És a dir, és una pel·lícula única, que no tindrà segona part. I dius, hòstia, però és una pena. Perquè, dintre del que puguem estar parlant, que ens ha agradat més o menys, quan és Joker, funciona molt bé. És a dir, a mi em funciona molt millor el Joaquin Phoenix quan baixa les escales que no pas quan les puja. per entendre's. No? Puja les escales com un tio trist, psicòpata, deprimit, i les baixa com un psicòpata, alegre i content de voler matar. No?
Jo crec que aquesta... les puja com un tio maltractat, que és el que ha estat. Perquè hi ha uns precedents que ens els presenten d'una manera més molt tèrbola, molt angoixant, que és ell mateix preguntant sobre el seu passat com si hagués fet un blanc. Ell adora la seva mare, que també una mica psicosi, eh? Allà a la banyera...
La mare està com un llum, també.
Netejant-la, clar, la mare sí, té la vista perduda, i el que vol és, d'una manera platònica, cridar l'atenció en Thomas Wayne, per qui va treballar 30 anys enrere, i dir-li, doncs, que ens ajudi, perquè vivim amb l'absoluta pobresa, no? Una mare que no surt de casa...
Aquí una de les altres coses que jo vaig dir, això no pot ser, m'estan enganyant. Aquí és quan vaig veure, la mare també està boja. Quan la mare diu que és el seu fill, és el fill del Thomas Wayne, dius, no pot ser, no...
Sí, però això està...
Però això hi ha casos a la realitat, eh? Vull dir, en el nostre món real...
Ja, però no, vull dir, fer això hagués estat per aixecar-se del cine i dius, no em sembla una bona idea convertir el Joker en el germà de Batman, què voleu que us digui? Sóc així
no
de tradicional.
No l'és, no l'és, ja ho desmunta.
No ho és, però...
Però tampoc... Fiquem la mà al foc.
Però jo estava al punt amb el peu fora de la butaca. És a dir, com això es confirmi...
I si en Thomas Wayne, amb el seu poder, el poder econòmic, i falsifica les proves, no sé què...
No crec.
Però
es veu que la mare està com un llum i ja està.
Però fixeu-vos, per mi, un dels debats, a banda de qui pot ser líder d'un moviment revolucionari, que aquest és un altre debat...
Bueno, és que perquè aquí és on vol arribar la pel·lícula, no?
És, si mirem la sèrie Mindhunter, amb un patró que existeix, que els psicòpates, assassins, tenen una infantesa marcada, molt marcada, per una relació amb la mare que pot ser absorbent, que pot ser d'abús, que pot ser, etc. Aquest compleix tota la pauta. Una mare que no era ella qui abusava, que eren les parelles d'ella, una mare que va adoptar, que dius, com vas poder adoptar si vas... No? Vas tenir després un diagnòstic mèdic de narcisisme i no sé quina altra malaltia mental. Clar, i dius, m'estàs dient que perquè la teva mare adoptiva té aquesta malaltia mental, el nen té més possibilitats de tenir una malaltia mental, o és perquè ha sofert abusos? I les, saps? Vull dir que... Hi ha tanta cosa...
Però com a Mindhunter jo crec que te deixa molt clar que aquests són mala gent, jo aquí tinc dubtes.
És molt ambigua. No, sí que té un punt d'ambigua.
Jo tinc... Perquè la pel·lícula jo crec que s'esforça en que tu empatitzis amb ell.
Però saps per què? Perquè el sistema...
I això a Mindhunter no passa.
Ha fallat. El sistema no l'ha proveït d'una seguretat en aquest nen.
I que és el missatge de la pel·lícula. És a dir, aquests que esteu abandonant, aquests que el sistema està abandonant, es convertiran en uns psicòpates i us ho mereixereu que us matin. Clar, és un d'aquests missatges que...
Aviam, aquest tema és molt interessant.
Sí, sí.
No, i és el... Ja que no s'ha mullat el director, ens deixa aquí l'estacada tots plegats. És
clar,
molt
això és com fa
que
ràbia, que no es mulli.
Però tampoc ens ho han de donar tot mastegat. I ell... Jo crec que jugo amb això, penso, eh? No és una pel·lícula fàcil.
No.
Però això que deia, és veritat, hi ha els debats aquests que et deia, que hi ha gent que diu, bueno, diu, està claríssim que al director no li agraden els moviments revolucionaris, no sé què, i és un fatxa, no direm, però, saps?
I hi ha gent que et diu el contrari.
I hi ha gent que diu totalment el contrari. Hi ha un debat que, bueno, que estava seguint amb dos persones més vinculades al caierisme, i un diu que és totalment un missatge reaccionari, i l'altre, una altra persona, diu que és el contrari. I jo els estava llegint, i és que tots dos funcionava la... És veritat. Perquè, clar, fiques en aquest tio, la titella, i tota la massa humana el segueix...
Tu al final no veus Anonymous? És a dir, tu veus Obé de Vendetta?
És Obé de Vendetta, ho tinc apuntat, això. I és perquè em pensava que faria jo la crítica i se me va quedar així, l'Obé de Vendetta final. Però, clar, sí que és molt més sòrdid. Al tanto, també ens hem de contextualitzar una mica allò que deies dels 70, aquest retrat que fa de l'Amèrica abans. També hi ha una Amèrica avui dia abandonada. Tu ves pels carrers de San Francisco, Nova York ho deuen haver netejat perquè és una ciutat pels turistes, com passa en Barcelona. Ves a San Francisco, que és una de les ciutats més ben parides que hi ha al món. Te'n vas al barri de Tenderloin, allà al centre, i Walking Dead és de riure. I no ho dic riguent, eh? Diria que hi ha, és que, si dic 60.000 a 100.000 rodamons en aquella zona, és brutal. No, no, i fins i tot és una zona que hi ha albergs i tal. Aquesta gent, i s'han vist reportatges, viuen pels carrers, són gent sense recursos. O sigui, és com si aquesta gent s'aixeca i abans eren ex del Vietnam, com
sí,
es diu.
Sí, sí, veterans.
Veterans del Vietnam. Ara ja no, és que això fa molts anys i encara hi són. Ara arriben, jo l'última vegada vaig llegir 70.000 persones viuen per allà. És brutal. I a Los Angeles, heu vist moltes imatges.
Sí, sí, no, no.
En aquells segons quins barris, no?
No t'hi pots acostar.
Tot això està ple de rodamons. No sé si hi ha un punt de crítica, però, clar, és tan ambigua aquesta pel·lícula que...
Clar, sí, és allò, és el que dius tu. La pots interpretar, jo crec, per les dues bandes. I és amb l'ambigüitat que juga el director de no voler-se mullar.
Jo no sé si és tan ambigua en aquest cas, perquè la xerrada que té en Happy, que serà Joker, amb l'assistenta social, que li diu, mira, l'Ajuntament ens ha tallat el subministrament i es tanquen les oficines d'atenció social. I ell diu, i ara d'on trauré jo els meus medicaments per la meva salut mental?
Allà és un...
Sí. Perdona, això t'està dient clarament, tu talles l'atenció social, tu talles la primera atenció primària...
És que
a la salut mental, diguem-ne, només a la salut mental, i què crees?
Monstres. Pues és, és que és això, és una pel·lícula que... És veritat que empatitzes amb el personatge, però...
Bueno, de fet...
Amb una part... Amb un dels...
O sigui, és amb una capa.
Amb una capa d'aquest personatge múltiple, no? Vull dir que amb el tema social empatitzes totalment. Quan és una persona que saps que ha estat abusat, quan el peguen aquells nanos al carrer, ja només començar...
Bueno, i a més, clar, ells tenim el presentador de televisió que el porta...
Que se li enriu.
Perquè és el friqui, no? I dius, el porto i vens aquí i ens riurem de tu.
Com a periodista, clar, aquí hi ha una crítica molt gran
aquests mitjans
de... Tipus Ana Rosas Quintanas i tota aquesta gent.
Per això,
gent,
al final, quan el mata, dius, hòstia, clar, no saps si aplaudir o... Clar, si fos el Festival de Sitges, segurament la gent aplaudiria.
Sí.
Clar.
Jo em vaig contenir, però per dins estava aplaudint a rabiar.
Clar, t'incomoda, no, també?
Sí, és
que és...
És una pel·lícula... Per ells és gènere. És escombraria social. Sí. I no hem parlat d'aquesta suposada malaltia que té el Joker, que a més és un inconvenient social.
Però jo crec que tot això que estem discutint, que està molt bé... També crec que el director ho fa d'una manera molt, molt burda. És a dir, jo crec que és tan evident que ens ho està deixant allò de...
Doncs,
els missatges de els rics són els dolents, els pobres són els bons...
Jo no ho veig tan clar.
Home, que del personatge ric no n'hi ha cap que sigui bona persona. És a dir, tots són uns desgraciats. Fins i tot els que tenen una vida més o menys còmoda, que són aquests que treballen a Wall Street... que se'ls acaba carregant allà en el metro o el tren.
Sí, però són persones... Sí.
Però són menys preables, no? Aquests tres.
Però és un món que no coneixem gaire. Aquí la càmera baixa als baixos fons, no? Sense sostre, aquesta gent que malviu fent el pallasso pel carrer. És una pel·lícula, sobretot, o sigui, un adjectiu, incòmode. És una pel·lícula incòmoda.
Sí.
I hi ha una escena que per mi ara, mentre estaves parlant, me'n recordava, que em va posar incomodíssim a mi, perquè te sents identificat, això està molt bé de la pel·lícula, que et sents identificat, és l'escena de l'autobús. Aquell riure incontrolable que té, que està jugant amb aquell nen, i dius, ostres, estàs empatitzant amb ell perquè vols
jugar, no?
Com a pare, bueno, si ve algú, també te molesta... Si veus que aquella persona és una mica estranya, i és el cas del Joker, i aquella dona que se li gira i li carda el moc, hòstia, et quedes, volent dir, és que tu com ho faries? I aquell riure, com comença a riure, però és un...
És la malaltia,
la malaltia que té, és molt molesta per la gent, i la gent i som nosaltres. O sigui, és una pel·lícula que et fica el dit a la nafra. Eh?
Vull dir, és... I això també juga quan fa els monòlegs, no? És a dir, bueno, quan fa els monòlegs, no, quan està de públic, que riu quan no quan ha de no riure. Toca. És a dir, quan no hi ha el gag és quan riu, no? És, o arriba tard, molt tard en el gag. Clar,
és que jo cada vegada... O sigui, és una... A mi em va agradar molt... O sigui, jo vaig sortir del cine entusiasmat, però a mesura que hi vaig pensant em descol·loca, perquè intentes construir-la així, la seva estructura és molt, molt més complexa del que sembla, i després té tota aquesta riquesa, no? Vull dir, aquests debats que et genera, no? Vull dir,
sí,
és una pel·lícula essencial i jo crec que és una de les pel·lícules més importants d'aquest any.
Voldreu dir que el que ens incomoda és que parli de temes socials que són punyents i que en algun moment tu te pots sentir identificat en un món que no és real?
És
que
a mi el que m'incomoda...
Potser ens incomoda això.
És posar-me a favor del Joker en determinats moments. Quan és un psicòpata assassí, dius, aquí m'està manipulant el director. Tu veus que t'està manipulant. T'està manipulant tota l'estona.
Vol la teva compassió.
Perquè, torno a repetir, aquest maniqueisme que té, no? És, la pel·lícula és extremadament manipuladora i el director ho sap fer molt bé. Però me molesta que em manipulin. És a dir, no m'agrada que em manipulin quan veig el cinema. I me'n dono compte, no? I...
Te manipula, però tampoc ni dogmatisme... o sigui, no te...
No, perquè com no es mulla...
Com no es mulla, clar. O sigui, no t'està dient... el Joker és bo, el Joker és dolent, aquesta persona actua... No, o sigui, et dona una llibertat total. És veritat que t'agafa i et va portant per un tell vol. Però com també te deia, moltes pel·lícules mecàniques, Nolans, els de Game, d'en Fincher, són molt maniquers i ens encanta que juguin amb nosaltres.
Però és que a més aquest Joker no és intel·ligent tampoc.
Gens.
Les notes que fa la seva llibreta amb una lletra de P5 o amb tots els respectes per a la mainada de P5 que està començant a aprendre a escriure, desordenada, amb tots aquells tachons, si us heu fixat, els dibuixos que fa, que són pasta d'estudi de psiquiatre. Ell vol que empatitzis amb una persona que està malalta mental i que a més és un malalt mental perquè cada vegada més la societat li va donant l'esquena i el sistema li va donant l'esquena i l'estat del benestar no hi és. Es trenca aquella fragilitat i tothom surt al carrer, a més amb tothom amb les màscares, que això és el que ho ve de Vendetta, no? Tothom amb la màscara aquella de pallasso... I el pallasso assassí, que a més és com una imatge terrorífica per a certes persones que avui dia no poden veure un pallasso perquè els hi fa... Tu, Jordi, en sap greu, però no, t'havies passat fatal.
Jo, no, és que jo us volia comentar que per mi, o sigui, no m'agrada ficar gènere, perquè crec que el gènere fa anys que es va trencar, però si m'haguessis de dir de com la qualificaries, jo l'he dit de terror. Per mi és una pel·lícula de terror. A part d'un retrat, no sé què, és de terror. Jo ho vaig passar molt malament. I vaig anar a veure It 2 i no em va fer ni la meitat de por que aquesta. Aquesta, a car de por de veritat.
Perquè, clar, potser tens el Joaquin Phoenix, que clar, ho fa molt bé.
Ostres, això n'hem de parlar, del treball corporal que ha fet en Joaquin Phoenix en aquesta pel·lícula.
També he de dir que surt molta estona sense samarreta perquè vegis que està molt prim, dius, vale, ja ho he vist, no cal que me'l treguis.
Però no us en recordo.
El ball aquell potser també m'assobra una mica, perquè és un moment que regala tot plegat, és posar l'accent, subratllar, sí, lluir-se.
És una mica Christian Bale, eh?
Sí, a La Maquinista.
S'exposen a l'extrem, al seu cos, treballen molt. Per fer això ha de costar molt.
Però està subratllant massa.
Sí, però...
És poc subtil.
Però, sí,
perdona, però és que el Joker és que no ho ha de ser, no?
Però és que aquest Joker, del Joker del còmic, és que no té res, podríem dir, que és un personatge més cap al final... I diria que molt poc, perquè el Joker el que hauria fet és una matança molt més grossa. És a dir, aquest Joker que veiem aquí és un aprenent de Joker, però només acaba matant el presentador I ja està, no?
Tres tios, eh?
Està bé.
I es puja sobre un cotxe mentre la gent fa fogueres, vull dir...
És que és tan patètic que ni la revolució vol és que se la troba.
Sí, és que és això, és un Joker que no planifica res, no fa res, que s'ho troba d'aquella manera, perquè és... L'altra cosa és si ens hem de creure que aquest Joker inspira a tota una població a fer una revolta. Jo tinc els meus... O sigui, em costa creure que s'arribi a aquest punt. Em costa, no m'ho crec. És a dir, penso que el director ha volgut fer això, és a dir, portar aquest Joker al final amb aquella escena, no?, de la ciutat cremant-se i erigint-se com un símbol pels pobres, però és que tampoc ell ho ha volgut, ni és un personatge que tingui cap ideologia política. És a dir, la pel·lícula t'està posant una ideologia política en un personatge que no en té cap, ni la vol,
no.
Ni vol ser líder de res ni de ningú.
Sí,
bueno,
és...
me fallen aquestes coses. Ja t'he dit que m'ha agradat, però li he trobat moltíssims problemes en aquesta pel·lícula.
Però llavors estàs dient que potser per ser líder o líder d'un moviment o una revolta social has de ser més intel·ligent i has de tenir més planificat. Quan aquest paio s'ho ha trobat perquè ha mort justament tres nois de Wall Street que treballen per en Thomas Wayne, si no m'equivoco, treballen per l'empresa de Thomas Wayne. Tot està lligat,
sí,
no?
Sí, sí.
Que Thomas Wayne vol ser i serà, se suposa, el proper alcalde de la ciutat. Llavors, no ens encaixa, perquè la nostra raó, com a persones normals d'aquest món, ens agradaria que els nostres líders, o els líders de les revoltes, fossin algú amb una moral ben entesa i amb una ètica ben formada. I aquest home no té res.
Però
no sap
si...
ni escriure i no...
Tu fes un repàs dels... I ara ens fiquem als Estats Units, però no cal anar més a prop, també en trobaríem exemples, però fes un repàs dels últims presidents dels Estats Units que hem tingut. Clinton a banda i Obama. Són gent amb poc criteri.
Parlem d'en Bush Jr.
En Bush Jr. Esclar, és que... O el senyor Trump, és que és un retrat, podria ser un retrat. Vull dir, si no haguessin existit aquests personatges reals...
La pel·lícula ha rebut molts de pals als Estats Units pel tema polític, sobretot per la...
Imagina't, veus?
Vull dir que és una pel·li que no ha agradat... Que la gent la va veure, perquè se n'està parlant molt, però...
És que aquesta pel·lícula...
No agrada.
És el que t'anava a dir. Jo, el més increïble de la pel·lícula és que estiguem parlant d'aquesta pel·lícula. Com Culleres ha passat dels despatxos a produir-se una pel·lícula d'aquesta mena? És una pel·lícula a contracorrent que no agrada... O sigui, he sentit pares i mares que han portat els nens a veure-la pensant que era del Joker.
Sí, no, van veure alguna família nosaltres i van pensar, ostres, què haurà entès aquesta criatura?
Clar, i molts que se'n van a mitja pel·lícula.
Home, normal.
Després, és una pel·lícula que els calleristes s'estan fotent hòsties perquè és una merda o és molt bona. Els bastards, per dir l'antítesi, ni t'explico. O sigui, és una pel·lícula que descol·loca a tothom. Jo no sé com s'ha pogut produir. I és que és una pel·lícula que, te volia dir, és tot és negació, perquè tu dius, és una pel·lícula de superherois? No. És una pel·lícula, és una comèdia? Perquè hi ha un pallasso? No. Tot el rato sentim riure, però no fa riure. O sigui, és d'una negació absoluta. És com una pel·lícula nihilista.
A veure, sí. Nihilista, seria aquest, això.
En aquest sentit... Pot ser per això m'agrada, ara ho estic pensant, sóc un fan de Fight Club i el Club de la Lucha.
Té un punt, eh?
Té un punt molt punt, perquè quan descobrim que tot ve de la ment del personatge que està, jo crec que és d'una de les pel·lícules en què més s'ha basat per poder narrar.
També.
Podria ser.
Però allà sí que et va sorprendre,
Fincher. I aquest punt, sí, evidentment.
Sí, aquí Fincher ja t'està preparant. Jo crec que la pel·lícula et prepara, no? Quan ell et mostra... Doncs...
Fins i tot, no te vol enganyar fins ben bé al final. Fins i tot al final et pots entendre, com dèiem, allà al manicomi, però és que abans ja t'ha ensenyat que també no existia la relació.
Sí.
Vull dir, tot és mental.
Però jo no crec que tota la pel·lícula sigui mental, perquè...
Ja.
Llavors, què... Estàs fent que el de la veïna sigui una imaginació dintre de ja. La imaginació, ho trobo que és massa forçat.
Perquè jo crec que també no hi entenc gaire de
això, tema d'avui. Això és que seria molt Nolan, eh? Seria un origen, un somni dintre d'un somni. De...
Per això jo crec que hauria de venir un psicòleg, no sé...
En Jep.
Avui hauria d'haver vingut en Jep, Soler.
Jo li vaig dir a l'Ignasi.
Però em sembla que no l'ha vist en Jep, eh?
Ah, no l'ha vist?
No, em sembla que no.
Perquè ell ens podria parlar molt bé de les persones. Hi ha gent que té doble personalitat. Que és real, que no és real. Bueno, hi ha coses que són veritats dins del que veiem, perquè aquesta persona és capaç de veure coses, però des del seu punt de vista. O sigui, ja pot ser que hagin passat coses de veritat, com dius. O sigui, tot funciona. Sí.
Volia apuntar dues coses. Hi ha un moment de la pel·lícula, quan ell va buscar el seu propi expedient, que li pregunten a l'auxiliar administratiu... també un auxiliar molt apàtic, eh? Vull dir, faig la meva feina i s'ha acabat. Què s'ha de fer per entrar aquí? Què ha fet la gent per entrar aquí? Això és una pregunta intencionada. O mates algú, o és que estàs boig, no? Per entrar aquí, vull dir, en el psiquiàtric,
sí,
eh?
Sí, sí.
Que estan interns i que no poden sortir. I l'altre se m'ha anat del cap. Ah, no, que us volia dir que la salut mental és una línia molt fina. Quan a una persona se li acumulen tres fets a la vida, quedar-se sense feina, quan, per exemple, tens una família o algun familiar pateix una malaltia, en fi, o estàs en un entorn molt tancat, tot això, encara que no ens ho creiem, pot donar a patir mentalment, és a dir, a tenir una malaltia. Que és que la fragilitat econòmica, la fragilitat social, el no tenir xarxa, el sentir-te que estàs aïllat, perquè aquest home ningú l'encaixa. I li fan saber cada 5 minuts, que no l'encaixen. Sigui qui sigui. Ja, si són els seus col·legues pallassos, que tela, també... Quin circ que hi ha allà ficat, en aquella sala.
Un freak show.
Totalment, totalment.
O la gent en qualsevol moment del carrer o allà on vagi, no? I per mi, jo vaig patir molt quan li fa befa en Robert De Niro en directe.
Molt, molt.
Jo en aquell moment vaig dir, tu no ets humà. O sigui...
És que no saps amb quin personatge agafar-te. L'espectador et sents molt impotent, perquè l'únic que et pots agafar és amb ell, l'empatia aquesta que et va creant. Sí. O sigui, no te dona opcions. En Robert De Niro te cau bé quan al principi... Però, esclar, allò devia ser imaginat, no? Vull dir que quan el veus que és una bona persona, bueno, un presentador ben parit per acabar...
Sí, sí, no, ja veus. Jo un altre dels problemes que tinc amb la pel·lícula és, pròpiament... El Joker. És a dir...
Ai.
Jo veig que el Joker, i això em molesta també una mica, s'han aprofitat del nom del Joker. És a dir, el que he dit una mica abans. No? Aquest senyor tenia un guió per fer una pel·lícula d'un tio que està boig, que s'hagués estrenat en 4 cines i haguéssim vist un 5, un 10% de la gent que l'ha anat a veure ara. Aquest senyor se'n va a DC, a Warner... Warner, que no sap què fer, perquè Marvel li ha passat la mà per la cara per davant, dius, bueno, té 50 milionets, fes això i a veure què passa, no? L'altre aconsegueix fer la seva pel·lícula, li canvia el nom al personatge, posa un parell o tres de referències a Batman més o menys forçades i ja ho tens vestit. Ell ha fet la seva pel·lícula, ha colat, jo crec, aquí a Warner el seu guió, ha pogut fer la seva pel·lícula, a canvi de, ja veurem què, o sigui, què pot provocar això a llarg termini. Perquè, clar, tinguin en compte que aquest tipus de pel·lícules estan per generar seqüeles. De fet, el Joker que acaba la pel·lícula, per mi seria molt interessant no haver vist l'escena del psiquiàtric, sinó que això hagués continuat amb un Joker embogit creant el caos, que és el rei del caos, és el Joker. I és que el veiem allà i se l'emporten al psiquiàtric un moment.
Jo...
I dius, ostres, és un Joker que dius, bueno, a més no hi haurà cap univers superheroic lligat aquí, aquest Joker s'acaba aquí, comença i acaba. Però... Tens un Bruce Wayne que quan sigui gran i sigui Batman, el Joker estarà en una residència d'avis, que no munta que ataca.
però a mi ja m'agrada que no sigui una saga. Ja estic una mica cansat de les sagues.
Dius, hòstia, has fet un joc molt ben parit, perquè veníem de l'últim, que era el Gerard Leto, que no valia absolutament res.
Ara, perquè sóc bona persona, però ara te fotria aquí un jack d'hòsties. tu que vens del món del còmic, que ets un fan del còmic...
Clar, és que això es diu Joker, això és un còmic. Em molesta que renegui la pel·lícula del còmic.
Aviam. En el món del còmic,
ja està.
De tota la vida... Has de treure-ho.
Ho tinc que treure.
Però en el còmic, de tota la vida, sempre s'han fet... crec que se'n diuen Elseworlds o alguna cosa així.
Sí.
Agafar una història paral·lela, que no va enlloc, un spin-off, no? I donar-li, un altre punt que acaben allà. Això jo crec que ve de la tradició més còmic, absolutament. L'altra cosa, torno amb El Protegido, que és amb la pel·lícula, a part del Club de la Lucha, que crec que s'assembla més. O sigui, el Club de la Lucha... Ai, El Protegido, quan el vam veure als anys 90, va acabar allà, i jo vaig estar... encara hi soc. Per mi és la millor pel·lícula de superherois de la història. I t'ho dic, fins i tot de Superman. Mira, que ara ja m'estic animant.
Oi, t'animes massa, eh?
No, després de Superman, la millor pel·li de la història.
Estic per posar-me una careta de pallasso, ara.
Me l'estic posant jo. Però, o sigui, quan la vaig veure, vaig pensar... m'ha trencat tots els esquemes, això sí que és un superheroi de veritat, que me'l puc creure, que pot viure entre nosaltres, et fa pensar, no? I acabava allà. Doncs no, al cap de 20 d'anys se'ns presenta en Shyamalan, ens presenta una pel·lícula que es diu Glass, hi havia l'anterior, que ara no m'ha sortit el nom,
era la de... Sí, Múltiple, no?
Múltiple. Allà el meu cap va tornar a explosionar, perquè m'agafava la història, jo sense saber-ho, que ja l'havia oblidada, que no l'havia oblidat, però que l'havia oblidada, que no la lligava, diguéssim,
te la lliga al final.
I me crea una nova saga, entre cometes, que s'ha acabat amb una trilogia amb Glass, que per ser menor és absolutament...
M'agrada.
A mi m'encanta, m'ho vaig passar teta. I hi ha efectes especials, tu, al cap de 20 anys, doncs, per què no el Joker? Per què no el Joker? D'aquí 15 anys, ja no dic en Todd Phillips, potser sí, que és un fan...
Però clar, veus, tu has dit una cosa interessant ara. Realista, és realista aquesta pel·lícula? Jo crec que pretén ser-ho, o et vol fer creure que ho és, però per mi no ho és. No és gens realista aquesta pel·lícula. A mi aquest món que m'està... Sí, la factura, bàsicament això sí. L'apartament brut, aquestes coses sí. Ara, el que passa al guió... per mi no és realista, és a dir, per mi m'està, el que hem dit abans, m'està manipulant, m'està portant allà on el director vol, els rics dolents, els pobres bons...
Però Glass tampoc és realista, no?
Però en Glass no pretén ser-ho. I aquesta...
Però després tornem. El retrat del Nova York és realista o no és realista? El retrat de la societat, els pàries de la societat, sí que és realista. O sigui, hi ha moltes capes i hi ha... jo crec que sí que és realista. Evidentment és una fantasia. No
ja. Però veig que té coses, però com a pel·lícula en conjunt no la veig en absolut realista per res.
Però a mi ja la pot deixar aquí, eh? No cal que me facin més seqüeles.
Clar,
i...
sí, que jo crec que és el que...
Vés a saber.
No, el que probablement...
Què vols, una seqüela del pallasso nan?
El que probablement passi és que DC, que està molt perduda, que no li està funcionant el seu univers superheroic, pot crear més bolets com el Joker. A mi això em preocupa una mica.
Jo crec que no t'ha agradat com ha portat escena Joaquin Phoenix al Joker.
I ara veurem un
si
Batman...
Si hagués estat un altre perfil, un altre...
No, a mi Joaquin Phoenix el poden tornar a fer de Joker, no tinc cap problema, perquè m'he quedat amb ganes de més. I aquí està un dels meus problemes a la pel·lícula, que és a dir, jo el Joker l'he vist molt poca estona, l'he vist al final, i al final quan l'he vist, ara aquí amb els cotxes començarà a destrossar-ho tot, vaig me'l treuen, dius, hòstia... jo volia el Joker embogit totalment, vull veure el Joker que jo conec, i l'he començat a veure i quan podia veure el més me l'han tret, no? I amb això m'he quedat una mica mitges.
És una pel·lícula, ja t'ho dic, jo la veig, és que trenca molt amb tot el que hem vist fins ara. És una pel·li quasi, que abans en diria, els iaios dirien d'art i assaig. És que
no, no, perquè és entretinguda, és a dir...
És entretinguda.
Les pel·lis d'art i assaig ja saps que són molt avorrides i en general...
Són avorridíssimes, però aquí, la primera hora, mirant-se al mirall, pintant-se, no sé què, té un punt, no és còmode, no...
O sigui, però t'enganxa.
Però t'enganxa.
T'he enganxat.
Però...
I a més no es pinta igual a la primera mitja hora que quan ja decideix ser Joker.
Clar.
L'actitud és molt diferent.
Sí, bueno, allò que fa, no?, de la boca, forçar-se el somriure...
Bueno, i pintar-se la llengua.
I... Sí.
És com soc Joker fins a dins meu, o sigui, uh-huh. Soc jo, no?, i vull ser jo, aquest.
El que m'ha encantat és el... A mi m'ha agradat, el disseny, diguéssim que com a Joker, quan ell es pinta i canvia la manera de comportar-se també... Trobo que...
Sí, fins i tot fa com el Batman d'en Nolan, no? Que de cop i volta es recupera i ja no cogeixa, ja...
Bueno, sembla... Perquè troba aquella seguretat, aquella confiança en si mateix que no té fins aleshores, no? I... Però...
Ara, perquè va la idea, eh? Escolta, quan sap que la seva mare el va maltractar indirectament, va deixar que la trec del mapa.
Bueno, és una escena...
Duria.
Bueno, sí, és trencar el cordó, no? Al final és... No, bueno,
s'allibera i...
S'allibera.
Sí, sí.
Bueno, no ho sé.
L'haurem de tornar a veure, eh? Jo crec.
És una... Aquest debat de... que el director sembla que et vulgui fer empatitzar amb una persona que està malalta, que és un psicòpata, que això ens incomoda molt, és el mateix debat que hi havia amb Dexter. És el mateix. Sí. Però que passa que Dexter tenia un entorn molt més realista. Tenia una família, s'havia fet una família...
Bueno, i tenies una cosa, que Dexter el que volia era passar desapercebut com a psicòpata i al final acabava com integrant-se a la societat, no?
I a part que era un justicier...
Sí,
sí, però aquí tindríem causes, debat, eh? Aquí tindríem debat.
Bueno, ja ho sé.
Però... Aquest Joker també és un justicier, es carrega tres que són uns cretins.
Totalment.
I que estaven a punt, no sabem, amb aquella noia, de forçar-la a fer alguna cosa que...
Bueno, és que aquí està el que fa el director, és que ell fa matar quatre persones que indueix el públic a pensar que s'ho mereixen.
Exacte.
Val, és a dir, no...
Una altra cosa és que tu creguis si s'ho mereixen o no.
4
o
5,
depèn...
si posem a la mare en el pack, no?
Sí.
Però la mare també, perquè és responsabilitat dels abusos i que ell es quedés trastocat, clar, vull dir... no mata innocents, per entendre'ns, no?
No, i a més també es carrega el company pallasso que li dona l'arma i que després el ven al seu cap.
Sí, és veritat, m'havia deixat aquest mort. En canvi, deixa anar l'altre, que dius aquest se'l carrega també.
No,
però
no.
Però dius, no, tu m'has tractat bé, et deixo anar.
Ets l'única persona que m'ha tractat bé.
Sí, sí, sí. Per això t'està canviant també l'essència del Joker, que el Joker és un tio que mata el primer que se li passa per davant i tu li contestes malament i et mata, encara que siguis bona persona. Vull dir que t'està mostrant un Joker diferent.
Jo crec
diferent.
Que hi haurà una seqüela, cada vegada ho veig més clar.
Sí.
Jo també.
Sortirà del manicomi, contractaran en el nan i els amics dels nans, en els pallassos aquells que mal viuen...
I tindrem un Batman teenager, no?
Sí, sí, sí.
Sí, perquè altra cosa no pot ser. Pots un Batman Harry Potter, per entendre'ns, perquè...
Bé, bueno, també l'hem vist amb sèries que millor no nombrar, que veiem per la televisió.
Ja.
I Robins, i...
Bueno, sí, no, això és veritat. DC està una mica perduda.
I la Catwoman, i aquesta que de l'HBO, no? No sé, no l'he vist encara. No,
ara DC la veritat és que està molt dispersa i bueno, clar, ara tindrem un Batman... que és aquest que està fent el Matt Reeves, no?
Sí, és veritat.
Que s'han anunciat que tindrem una nova Catwoman, que no sé si tindrem un altre Joker també, perquè és clar, estem ja a un punt que DC no està perdut i no sap què fer.
Ens quedem amb els Nolan...
Bueno, aniran fent bolets, o sigui, aquest Joker els ja ha sortit bé i aniran fent pel·lícules així fins al dia que potser decideixin tornar a provar un univers... Clar, perquè ara tindràs un Batman que no és ni Ben Affleck, que no pertany a aquest univers, que també és d'un altre Ellsworth Worlds, que tu estaves comentant ara, diferent a aquest Joker...
És un cacau...
Costa de seguir, això.
Sí, ens queda la Wonder Woman, no?, de DC,
Sí, però serà una Wonder Woman allà solitària en un univers d'un Batman que ja no té continuïtat.
Marvel,
No, no,
home, solitària, és... no, és Amazona. Podrien sí, però... explotar el món Amazona.
Sí, però estava dissenyada per formar part d'un univers amb Batman i Superman, que ja no serà. Vull dir, serà una que tens allà com a molt Aquaman, tens en aquest univers que encara t'aguanta, però...
Bueno, encara es deixen veure aquestes pel·lícules, no?
Amb generositat, sí,
jo
molta generositat.
Jo som un fan de Wonder Woman, però bueno, això és un altre debat.
Sí, seria un altre. Bueno, no sé si voleu afegir alguna cosa més que ens haguem deixat
no
a la tertúlia.
No. Jo m'agradaria tornar-la a veure.
Sí, sí, és d'aquelles per repetir, això sí,
jo
parlo.
Sí, jo sí.
Jo m'agradaria pensar que ens incomoda perquè ens porta a camps molt foscos, a uns mons que nosaltres no coneixem i que no volem conèixer, perquè són molt d'usos. I que és una crítica, encara que no ho vulgui, per mi ho és, encara que no es vulgui posicionar, les retallades socials que estan patint als Estats Units.
Bueno, és una d'aquestes crítiques molt evidents, però una cosa que té la pel·lícula és que poc subtil, no? Vull dir que tot també t'ho presenta. A mi, a més, no és una pel·lícula que em provoca estranyesa, perquè puc estar d'acord amb una crítica positiva i amb una de negativa, cosa que a mi això no em passa mai, és a dir, o m'agrada o no m'agrada, però en aquest cas estaré atent a les crítiques que publiqueu,
sí,
perquè
també,
puc estar
si
tant
no...
d'acord amb una com amb l'altra, és a dir, sí. hi ha coses que segurament m'agradaran d'una i coses de l'altra, i puc estar d'acord fins i tot amb les dues al mateix temps, que és una cosa, dius, quina pel·lícula et pot arribar a passar això?
Bueno, la gran riquesa, no, d'aquesta pel·lícula, potser, no sé, les múltiples capes, totes aquestes interpretacions que dona, vull dir, no és una pel·lícula fàcil, és el que deies tu, que és una pel·lícula sobretot incòmoda, necessària i bueno...
Una obra mestra? Això s'ha sentit molt, no? Lo de Venècia i tota aquesta història...
Una obra...
Jo tinc la resposta,
necessària.
Si vols.
No, mestre, no li direm mestre, però sí que no. És de les pel·lícules més interessants que he vist aquest any, ja t'ho dic ara.
Jo la resumiria una molt bona pel·lícula i una mala pel·li del Joker. Una bona pel·li de tio tarat, molt bona, i una mala pel·li del Joker.
Jo per oferir sensibilitats, sobretot a amics com en David Ruiz, Callahan i aquest, la votaré la millor pel·li de terror de l'any.
De terror. Home, de terror real sí, podria ser. Sí, sí.
En tot cas, hauríem de pensar que líders com aquests no serien els adients. Hem de demanar més...
Sí.
He de passar un test,
Bueno, si més no, és una bona pel·lícula per reflexionar amb els temps que corren avui en dia.
I la realitat sempre supera la ficció.
Evidentment, això no hi ha cap dubte. Ho deixem aquí, Marta, amb tu ens retrobem la setmana vinent.
Sí, amb més bogeria.
Sí, tu Jordi, gràcies per acompanyar-nos avui.
Un plaer.
I ja ens anirem retrobant.
I tant.
Jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'acomiado i us deixem, doncs mira, amb un tema de Joker, que és aquest Frank Sinatra amb aquest That's Life, que és amb el que s'acomiada la pel·lícula. Nosaltres fins la propera setmana ens retrobem aquí, Ningú no és perfecte.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it.
I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and